La vida era brutal. Cada dia hi havia emocions noves, gent per conèixer, activitats per fer, i vaig decidir continuar-la un cop s'acabés el temps del meu cos com a consciència traspassada a un núvol de dades. Em vaig passar tota l'eternitat fabricant potes de cadires.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Si la setmana passada parlàvem de la història d'un jove que es resisteix a morir i es queda com a fantasma, avui també abordem la mort, però des d'un altre prisma, des de la possibilitat de transferir la consciència a un ordinador i seguir viu eternament. Eternament o el temps que tu paguis, està clar. És l'argument de la novel·la Consciència i en parlarem amb la seva autora, Teresa Colom. També parlarem d'una altra novel·la que s'ha convertit en un clàssic modern, Llengua materna, de Suzette Haden-Elgin. Serà a través de la crònica d'una taula rodona organitzada per la Universitat de les Illes Balears, amb la professora Laura Camargo i el traductor Eduard Castaño. A les sèries del Fantàstic, el Sergi Castanyer ens parlarà d'Alice in Borderland i acabarem parlant de jocs de rol i de com adaptar-los al context pandèmic amb la Mireia Girbau. És el que donarà de si el 21è Quimèric de la 5a temporada que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so.
La crònica del Fantàstic.
Hi ha llibres que donen molt a parlar, llegeixin quan es llegeixin i per això es converteixen en clàssics. És el cas de Llengua materna, Native Tongue, de Suzette Haden-Elgin, que ha esdevingut un clàssic modern. És de l'any 84, però ara mateix doncs, ja es llegeix com un clàssic més. La Universitat de les Illes Balears, la UIP, ha decidit parlar d'aquesta novel·la com a manera de reivindicar el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. De què va? Doncs en un futur no gaire llunyà s'han derogat els drets de les dones, depenen exclusivament dels homes i el seu paper en la societat és només marital, engendrar i poca cosa més. Com passa amb el conte de la serventa de Margaret Atwood, hi ha diferents estrats socials. En aquest cas, els més benestants són les nissagues. Són famílies poderoses que tenen capacitat de negociar atenció amb espècies alienígenes. Per tant, estem davant d'un conte de serventa, però amb aliens. També hi ha els casals, que és on es crien les nenes fins que es casen, i llavors hi ha les cases ermes, que és el lloc on les dones van quan ja no poden tenir fills o quan no han pogut, per la raó que sigui. És en aquestes cases ermes que s'està treballant de forma secreta en la creació d'una llengua pròpia per les dones. Una llengua que ha de sembrar la revolució, que ha de retornar al poder aquest col·lectiu a base de generacions i generacions. És un projecte a llarg termini i l'agafen amb molta paciència. I aquest primer llibre d'aquesta saga de Llengua materna doncs descriu molt bé això. És un llibre feminista, clarament feminista, que gira entorn les dones i entorn del llenguatge, que és clau per aquesta trama. Ens podria recordar una mica doncs, a la història de tu vida, de Rival. Per tot plegat, aquesta novel·la ha estat escollida per la UIP, per aquest Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. En la xerrada hi van participar la Laura Camargo, que és professora del Departament de Filologia Espanyola Moderna i Clàssica de la UIP, i l'Eduard Castaño, que és el traductor d'aquest llibre al català, que ha sortit publicat farà una mica més d'un any, any i mig, a l'editorial Cronos. Camargo assegura que el llibre l'ha sorprès en la seva relectura, perquè ara, diu, és més actual que l'any 84, quan es va escriure.
Perquè quan la vaig llegir en els anys 90, és cert que la vaig veure i la vaig analitzar com una novel·la de ciència-ficció, una distopia futurista claríssima, molt en línia amb altres que estava llegint en aquells moments, perquè m'encantava el gènere, i com una cosa que m'assemblava això, distòpica, hiperbòlica, rara, és a dir, fixeu-vos el que estic dient, rara en el sentit de és fantàstic, és fantasia, pura ciència-ficció, és meravellosa perquè xerra de qüestions que m'interessen molt, que m'interessaven molt ja, llavors, com la lingüística i les dones lingüistes amb un poder especial en un món distòpic, però és cert que ara, reflexionant des d'un punt de vista més arrelat en el present, crec que aquesta pèrdua de drets, que és la base de la novel·la, de la qual arrenca i parteix el fil conductor de la mateixa, crec que ja no m'assembla tan allunyat, ni tan ciència-ficció, ni tan, tan desgavellat.
Castaño, per la seva banda, diu que es va horroritzar de l'actualitat d'aquest llibre mentre el traduïa.
Mentre estava fent la traducció, m'esgarrifava, perquè el que jo estava llegint i traduint ho llegia i ho sentia en els mitjans de comunicació. De la boca del govern de la Casa Blanca, de la boca de partits polítics directament classificats d'ultradreta i també estrenant-se la taca d'oli a partits que no es classificaven d'ultradreta. I com que en d'altres àmbits també hem parlat de llengua materna, vaig fer una mica de recerca per contextualitzar-ho. I ho vaig dir en una ocasió, que tots tenim la sensació que els Estats Units són el paradís dels drets, de la democràcia. Doncs resulta que els Estats Units, o el Congrés, no ha aprovat encara una esmena per la qual es prohibia la discriminació per motiu de sexe. I continua sense aprovar-se. L'ha d'aprovar el Congrés, però després l'han de refrendar la majoria dels estats en votació estat per estat. El tombant de segle XXI podria semblar exagerat i ara dius, mare de Déu, què ens ha caigut al damunt que aquesta dona ha passat de la fantasia a la profecia? I ella, la Margaret Atwood, no només amb el conte de la criada i tantes altres coses. Mm-hmm. A mi em fa molta por veure que estem vivint el que ella anunciava, evidentment. No, traguem-ho del context particular, però els fets, les retallades de drets són les que són. L'ús de la dona, el maltractament de la dona, fuetejar la dona, com apareixen una vegada en la novel·la. A la novel·la apareix relativament poca violència física contra les dones. Però, esclar, és que al darrere d'aquests successos de Crònica Negra, d'una altra dona morta a mans de la seva parella actual, el seu ex, és que és això. És aquest tracte que surt tan clarament també a llengua materna.
Quin paper té la llengua a l'hora de reivindicar una societat? Perquè, clar, la llengua és la clau d'aquesta novel·la i d'aquesta saga. Camargo considera un error dir que les dones parlem diferent que els homes.
Per determinar tant que aquestes diferències existeixen, jo no ho veig clar. És a dir, estic més alineada amb aquestes idees de que la distribució sexual dels rols i de les tasques que han construït i creen les desigualtats de gènere, entre aquestes idees preexistents també hi és aquesta del llenguatge de que nosaltres som sentiment i els homes són acció i nosaltres passió i els homes raó i que tot això configura un ús del llenguatge diferent. I aquesta idea, aquest estereotip, jo crec que és un error. I crec que aquesta ideologia de gènere en relació al llenguatge, aquesta idea per la qual se considera que els homes xerren de manera molt més agressiva, molt més competitiva, perquè ells són més agressius i més competitius que les dones, que normalment xerren de sentiments, perquè nosaltres som molt sensibles. Tot això és part de la ideologia i dels estereotips de gènere. Llavors, dir que una llengua com el Laden ens faria canviar el món perquè xerraríem més de sentiments, serien menys competitives i més agressives, es negar el fet de que nosaltres, les dones, també podem mostrar agressivitat i podem tenir una manera de dir les coses i de fer les coses que no sigui pas passiva, que no sigui absolutament naïf o que no sigui com aquest estudi inicial de Robin Lakoff havia posat damunt la taula, no? Que era que parlàvem amb molts adjectius, sempre amb molt de matisos dels diferents colors, de les diferents maneres de mostrar afecte, de la sensibilitat.
En la xerrada també es va parlar molt de la traducció. La primera pregunta va ser per què llengua materna i no llengua nativa? Doncs perquè en català es fa servir més llengua materna, però hi ha una cosa més.
Però per mi utilitzar llengua materna reforçava el paper del matriarcat en la novel·la. I ja sé que aquí m'estic prenent unes atribucions com a traductor, que són just enllà del límit permissible, i algú considerarà que és molt més del límit permissible, però la traducció també és adaptació. I davant de la possible estranyesa lingüística de llengua nativa, nativa d'aquí, un parlant natiu, doncs les editors es van deixar arrossegar per llengua materna.
Els traductors sempre es troben reptes i en el cas de llengua materna va ser el següent.
Jo la formació lingüística ja la tenia, però l'ús que fa de la llengua, no necessàriament en els termes lingüístics, sinó l'ús que fa de la llengua en la novel·la i l'ús que en fan els personatges, no permet gens de flexibilitat. La flexibilitat que em vaig concedir en el títol, dins de l'obra, no pot ser-hi. I en el primer capítol, primera plantofada, li claven una esbroncada a un personatge perquè diu veus en comptes de perceps. Penso que això és significatiu de la poca flexibilitat que hi ha en l'ús de la llengua, de la rigidesa, però que d'altra banda, i he d'admetre que Elgin pot tenir molts defectes, però trobo que és una cosa superba dins de la novel·la.
En tot cas, Castaño va gaudir moltíssim amb aquesta dificultat i els lectors també van gaudir molt podent llegir aquella llengua materna en català i tot aquest debat que genera. Tenim ja ganes de que surti aquesta segona entrega de la saga també en català.
Quimèric també s'escolta al Districte 9. L'entrevista.
La ciència-ficció en català està vivint un bon moment, ja ho hem exposat en programes anteriors, comprovant el gran volum de títols en la nostra llengua que es publiquen. I a casa nostra, els autors ja consolidats en aquest gènere s'hi sumen també de nous, com és el cas de l'andorrana Teresa Colom, coneguda sobretot pels seus poemaris, n'ha publicat 5, que n'estan reconeguts amb diferents guardons, el 2019 va debutar en el gènere fantàstic amb Consciència. La novel·la retrata un futur no gaire llunyà en què els humans poden transferir la seva consciència a un sistema operatiu per sobreviure a la mort del seu cos. Avui parlem precisament de Consciència amb la seva autora, la Teresa Colom. Benvinguda al Quimèric, Teresa.
Hola, què tal?
Què és el que et va fer decidir passar de la poesia a la novel·la i per què vas triar la ciència-ficció per fer aquesta estrena?
Mira, de fet, entre el darrer llibre de poesia i el llibre del que avui parlem, Consciència, vaig publicar La senyoreta Quiton i altres bèsties, que és un llibre de relats, de 5 contes llargs, que ja entren en el gènere doncs, fantàstic. De fet, passen no en un futur, sinó passen en una espècie de passat imaginari, en una espècie d'era victoriana, amb una ambientació doncs, deslocalitzada d'aquí. Però ja tenia, o sigui, ja vaig començar fent coses de narrativa, però feia anys havia vist un documental sobre un multimilionari rus que estava destinant gran part de la seva fortuna precisament a investigar com aconseguir traspassar la ment d'una persona a una computadora, de fet, amb la intenció que ell, abans de morir, de fet ell encara es viu, doncs pugui aconseguir aquesta espècie d'immortalitat. I el reportatge, un reportatge seriós, científic, després bueno, et quedes pensant moltes coses i això em va quedar latent. Després d'haver fet aquest llibre de contes, vaig voler abordar el tema i això m'obligava a situar-me, voler situar en una època en la que aquesta tecnologia ja s'hagués aconseguit traspassar la ment de persones a computadores, a sistemes informàtics, i això forçosament em traslladava a un futur. Per tant, em traslladava a un món de ciència-ficció, un món que no existeix.
Un món molt diferent, no?, del que havies escrit fins ara, almenys. Et volia preguntar, la teva premissa implica necessàriament que l'ànima no existeix? O potser que l'ànima la conforma la nostra consciència i no un altre element així més espiritual?
De fet, clar, quan a partir del moment que aquesta tecnologia existeix, es comercialitza com si fos, no sé, com, es comercialitza com un producte, com si fos com contracte, és una assegurança. I la gent doncs, pot contractar-ho o no. O sigui, no és que tothom, que quan es mori el teu cos físic, tens la capacitat de ser traspassat i per això has de pagar doncs, un contracte. Hi ha tota una sèrie de condicions per contractar-ho. Clar, a les persones, abans de contractar-ho, doncs es pregunten aquest tipus de coses, no? O sigui, què suposarà si jo ara em quedo durant molts anys, perquè ho contractes per un cert període de temps, però el període de temps poden ser 100, 200, 300 anys, 500, no ho contractes per 4 anys, ho contractes per centenars d'anys.
Una pseudo-eternitat, no?
Què vol dir això? Què passarà? La gent té problemes, o sigui, se li generen preguntes d'aquest tipus sobre això vol dir que la meva ànima la deixo en stand-by aquí? I bé, doncs el llibre va desenvolupant doncs, molts temes relacionats aquí a partir d'una protagonista que ha decidit o va decidir contractar aquest servei amb una edat doncs, relativament jove, mort d'un tumor al cap i és traspassada al sistema d'una de les tres companyies que el comercialitzen.
Clar, però estem parlant de ment, no?, tota l'estona. No sé si aquesta pregunta la deixes a l'aire o si tu tens una opinió formada també com a autora, si volies fer algun tipus de crítica o de portar la gent a pensar això, no?, de què som al final, som els nostres records, som el que pensem, som alguna cosa més?
Sí, tant. De fet, una de les grans preguntes que es van generant, el que va passant és que a ella un amic a l'any 2090 la visita un amic després de que ella ja porti 20 anys traspassada al sistema d'una de les companyies que comercialitzen aquest servei, un amic la va veure i li diu que a través d'una via que no li pot desvelar, doncs sap que el sistema de la companyia s'està plantejant donar-la de baixa del sistema perquè ella dona uns senyals equívocs que justifiquen, segons les clàusules que ha signat, que la donin de baixa. Anem veient com ha canviat el món, anem veient aquesta història d'ella que ha de saber i aquests amics o persones que del seu passat que comencen a aparèixer i una de les preguntes que estava tegant tota l'estona en el llibre és ella continua sent ben bé una humana? O sigui, un cop no pel simple fet d'haver estat traspassada a un sistema informàtic, la seva ment, sinó perquè per haver estat traspassades les ments a un sistema informàtic van fer primer la primera remesa de ments que van poder traspassar, van acabar embogint totes. Mm-hmm. I això fa que al llarg d'uns anys això doncs, es prohibeixi, fins que una pensadora, Bibi Louie, desenvolupa una teoria que es diu la racionalitat alliberada i que planteja que perquè una ment no embogeixi dins d'un sistema informàtic se li han d'anul·lar certes connexions neuronals. Per tant, aquestes persones, que són milions, és clar, que estan a dins d'aquests sistemes, d'aquestes tres companyies, que és, hi ha un oligopoli, o sigui, tres empreses que només comercialitzen el servei, aquest servei, les persones que hi ha a dins han patit certes manipulacions per poder aguantar allà dins, per poder suportar. I tot això ho anem veient amb capítols diferents que fins i tot fan referència doncs, als records. Per exemple, quan vas a signar el contracte, et pregunten si tu vols eliminar algun dels records que tens perquè ells tenen la capacitat de fer-ho. clar, un cop ets dins del sistema, tu no pots saber si has decidit o havies decidit eliminar algun dels records.
I aquesta és una de les claus de la novel·la, també.
Per definició, si tu has decidit eliminar que una cosa no te'n recordis, un cop ja has passat a la fase d'entrar en el sistema, desconeixes totalment què vas decidir.
Precisament quan planteges això de la possibilitat d'esborrar records, creus que la persona segueix sent la mateixa o inevitablement treure aquest record, que en el cas de la protagonista doncs és un record bastant, bastant gran, inevitablement canvia aquesta persona?
No volem desvelar doncs, res a qui li pugui, pugui tenir intenció doncs, de llegir la història, però sense haver-ho de desvelar, un cop se'ns han alterat certes connexions neuronals, certs anclatges que teníem en el món que havíem conegut. I no només això, només el fet, clar, nosaltres com a humans estem concebuts perquè el nostre cos de carn i osso sigui el nostre suport físic en aquest món. I estem acostumats que, o sigui, no és que estem acostumats, estem concebuts perquè totes les nostres vivències passin a través d'aquest cos, d'aquests sentits. Clar, quan tot això no només desapareix al cos, sinó a part, s'escapen certs ancoratges amb l'exterior, què passa? No? Què és el que hi ha allà dins? Quan sentim a la Laura Berns i la sentim parlar i pot recordar coses, sí, és una humana, però no és una humana.
De fet, l'audiència no sap, que encara no l'hem explicat, que vam descobrir consciència a través d'un club de lectura de ciència-ficció, i una de les preguntes que es feien als lectors, als membres del club de lectura, era en quin moment es perd la humanitat, no? Perquè és en el moment en què transfereixes la consciència, és en el moment en què perds la noció del temps, no? Perquè aquesta consciència castellà doncs, està una mena de limbo i han passat com 20 anys i ni se n'ha adonat, no? O és quan esborrem els records? En quin punt es deixa de ser humà?
Clar, tot això va planejant, no? en la novel·la, perquè com bé dius, per exemple, doncs ella comença que la va veure un amic, uh-huh. Ella l'han traspassat a l'any 2070 i l'amic la va veure el 2090. I l'amic, per una sèrie de raons, no hi ha anat abans i es disculpe a Laura, em sap molt greu, ja sé que és imperdonable, clar, 20 anys. I ella no entén per què li sap tan greu, perquè al final ella no té percepció del temps simplement perquè ella té un altre tipus d'existència. Per tant, anem veient que la Laura que havia sigut amb la Laura que està parlant, hi ha un cert decalatge, que és atractiu, perquè és atractiu en el sentit que aquestes ments viuen o més que existeixen dins d'un altre context, un context que no pots entendre si no estàs allà dins, i te'n vas adonant, se't van plantejant temes, de fet, a nivell, quan anem veient l'evolució de tot aquest tema i també del que ha anat passant en el món al llarg de tots aquests anys, fins al 2090, han anat passant moltes altres coses, a part del fet que a nivell tecnològic s'hagi arribat a poder comercialitzar aquest servei que ara mateix aquesta fita fins ara impossible. M'he mig perdut del que t'estava dient durant el que t'estava.
Sí, parlàvem d'això, d'en quin moment es perd la humanitat, no? I que el salt del temps doncs, és un element més, però que hi ha una sèrie de factors que es van perdent, no? En tot això, i una sèrie d'episodis de la història i de l'entorn que s'han perdut completament, no, pel camí.
Sí, el que et volia dir és que en el llibre també veiem moltes altres coses que estan passant o que han passat fins al 2090, entre elles un cataclisme ecològic que fa que tota la gent hagi de viure reclosa dins de ciutats. Bueno, això ja ho podem parlar després. Però a nivell del tema de traspassar les ments a sistemes informàtics, s'ha de canviar, s'ha de regular, es crea una llei de neurotraspàs, perquè és un altre tipus d'existència totalment diferent i, per tant, s'ha de regular els drets d'aquestes noves existències, com interactuaran amb el món exterior i com s'arriba a la conclusió que, de fet, la gent, les ments que estan vivint a dins d'aquests sistemes informàtics, han d'estar pràcticament totalment separades del món exterior, perquè si estan juntes amb el món exterior, o sigui, s'interactuen més del compte, de fet, podries continuar intervenint en l'economia. O sigui, tu podries, com no estàs mort, vull dir, podries continuar tenint...
O en la política, no, també?
O pagant... Sí, exacte. Podries continuar sent un agent social i econòmic del món en el que estaves. I això, imagina, la gent que es pugui anar morint, hi hauria una interferència molt gran. Per tant, es decideix que no, que hi ha d'haver un trencament entre aquestes ments i la vida que tenien quan eren de carn i os. O sigui, tot això s'ha de regular per llei. Per tant, tot té moltes implicacions. Sí.
Moltes implicacions que tu te les has plantejat totes. Vull dir, la gent que no hagi llegit el llibre ho estarà descobrint ara quan ho expliques, no? T'has fet moltes preguntes i has anat molt enllà, no?, amb els temes, com això que comentes de les lleis, o també què els hi passa a aquestes empreses de traspàs de consciències quan comencen i no tenen èxit i tota l'evolució, no? O sigui, és posar-te enmig d'aquest món que has creat i portar-lo fins al final, no? Això haurà costat un esforç, no? No tant de redacció, sinó també d'invenció, no? De dir què és el que passa amb aquest món, amb totes les conseqüències, no? Són molts àmbits, al final, a tenir en compte, que van més enllà de la història de la Laura Berns, no?
Però, clar, a mesura que vas desenvolupant la història, se't creen preguntes, i crec que és interessant que també com a lector, a mesura que te les preguntis, ja et vagis trobant la resposta, però sempre amb lectures... amb lectures que van més enllà, en aquest cas, explicant com funcionen aquestes empreses o per què té un sentit econòmic per elles i amb què basaran el seu negoci, ens posa sobre la taula el que és, i en el llibre en parla així, perquè entre, doncs, quan estan debatent, per exemple, aquesta llei de neurotraspàs, ells parlen a nivell intern de l'ús de la vida humana. Clar, nosaltres... i això no simplement va, faré un exercici per veure com una empresa podria ser rendible amb aquest tipus de... No, és el tema és que nosaltres, i ho estem veient ara quan es creen aquests debats, i resulta que les nostres dades, ostres, resulta que això no era gratis, perquè, hòstia, que guais que són i han tingut una idea brutal de crear aquestes possibilitats de connectar-nos. No. Espera, és que nosaltres com a persones, com a individus, som un producte molt valuós i que dona molt joc, i tot això ha estat projectat.
I ara tant, ja ens hi trobem, no?, amb les xarxes socials, ara.
Exacte, doncs quan s'està dient no, és que s'estan venent les nostres dades, és que s'estan manipulant eleccions perquè s'estan dirigint els votants cap aquí o cap allà en funció de... Clar, arriba al plantejament que al cap i a la fi les nostres vides poden arribar a ser o són productes en conjunt, és un producte molt potent per tota una sèrie de sectors, aquí jo tenia la necessitat d'explicar i que lligués amb la realitat amb la que ja ens estem trobant, fins i tot amb un producte tan potent imaginat com tenir vides que continuen vives. O sigui, sí.
Tu t'avances molt amb altres coses, també, no? Perquè aquesta novel·la es va publicar el 2019 i hem vist coses que després ens hem trobat amb la pandèmia, el foment del teletreball, les conseqüències d'aquest teletreball, no?, com aquest descens de la cirurgia plàstica, de l'arreglar-se, la venda de pijames, no? T'has sorprès que haguem arribat aquí amb tan poc temps?
Home, amb tan poc temps, sí, la veritat, no és que sigui una visionària ni res d'això, saps? O sigui, clar, el llibre doncs està escrit abans del 2019, perquè el 2019 es publica i, evidentment, cal un temps per escriure un llibre, I sí que en el llibre, per exemple, tot el tema del teletreball, de fet, en el llibre ja es comenta que a final de la dècada del 2020 el tema del teletreball havia arribat a un punt ja la gent estava tan tancada a casa, es feia tot a distància, les botigues amb gent física pràcticament no existien, el metge, veure el metge físicament pràcticament no el veies, tot això s'explica, i clar, no és que jo hagués tingut cap visió tal, és evidentment que no m'esperava i tant de bo no hagués passat tan ràpid una hecatombe com la que estem vivint, però sí que és veritat que fins ara, fins fa no molt, el tema de treballar des de casa es veia com algo, uau, que bé, saps? Vas al teu rotllo, tal. I llavors pensaves, home, no sé, està a casa...
Us vols dir?
I que et puguin contactar a l'hora que vulguin, tot amb el que una mica ens estem trobant, no? Que de fet desapareixes, o sigui, abans, fa ja bastants anys, per localitzar algú o el trucaves a, si volies, per telèfon, saps? Però tampoc no havia un altre. No? Mm-hmm. Trucaves a la feina o trucaves a l'hora de dinar o de sopar. I no podies localitzar ningú mentre, jo que sé, estava fent una altra cosa i no sabies massa què estava fent la gent. Mm-hmm. Clar, estem amb tot el contrari. Envies un WhatsApp i si al cap d'unes hores no t'han respostes, ostres, el número no serà bo, no sé si és algú que no coneixes, haurà passat alguna cosa, tal. O sigui, se'ns està girant totalment al cap. Llavors, en el llibre plantejo que, perquè quan t'estic explicant la vida de la Laura, de fet, la Laura treballa en el Departament de Congruència Històrica d'una empresa i el que fa aquest departament són especialistes en el segle XX i munten events o munten històries vàries.
Això és curiós, eh?
Doncs ells passa per les seves mans el fet de veure que tot és congruent amb el que era del segle XX. I, de fet, un col·lega en el departament que es diu Mou, que és un superfriqui del segle XX, i ella, en un moment del llibre, quan l'anem veient a dins del sistema i l'anem veient quan ella tenia una vida normal, és a dir, i era de carn i ossos. I en un d'aquests moments ella t'està explicant que està intentant contactar amb el Mou, amb aquest col·lega de la feina, per un tema important. Diu, hòstia, el friqui aquest tampoc cal que arribi amb aquests extrems de ser fan del segle XX, perquè és l'única persona que conec que pot respondre al cap d'un dia, que és algo impensable, una cosa impensable. Clar, fa uns anys, això era el més normal del món, que algú truquessis o no localitzar-lo el mateix dia. Ara hem passat en aquest punt i el llibre ja planteja que ha passat tant temps que, de fet, al final de la dècada del 2020 hi ha una dona que té un gran imperi de clíniques de cirurgia estètica, ella es diu Miss Macuso, i s'està arruïnant, o sigui, una tia que tenia un superimperi, però clar, la tecnologia part el tema de parlar a través de pantalles ha arribat a tal sofisticació que ja no cal ni que et vagis a retocar la cara.
Pues l'efecte belleza ja està.
Els retocs han arribat a una sofisticació molt, molt alta. La gent que es volia fer... I la gent gairebé no interactua personalment. Per tant, tot se li està enfonsant. I la tia decideix... com que també hi ha estudis que avalen que la gent s'està grillant, no? O sigui, la gent a nivell psicològic, això té un efecte, que ara ho estem veient, de fet,
sí.
té un efecte psicològic important sobre tots nosaltres, aquesta llibertat mig capada, el fet d'estar molt més tancats del que de fet necessitem, i ella interposa una demanda contra l'Estat per atemptar contra la salut pública, pel fet de que el teletreball sigui el més normal.
A veure quan arriba això aquí.
I llavors està regulat per llei que la gent tants dies a la setmana ha de sortir per anar a treballar i tants dies ho ha de fer des de casa. I sí, de fet, en el llibre surten coses d'aquest tipus, sí.
I ja per últim et volia preguntar, clar, el llibre parteix d'aquesta premissa de la mort, no? Què passa després de la mort? I ens hem trobat que en els teus poemes també la mort hi és molt present. Com és que li dones tanta importància a aquest tema sent-ho tan jove?
Mira, la veritat és que el fet que un dia nosaltres, tal com ens coneixem, o sigui, acabarem, pots tenir creences molt diferents, però el que som nosaltres, la nostra consciència, la consciència és el coneixement que nosaltres, que l'ésser humà té de la seva pròpia existència, no? Nosaltres, amb els nostres records, amb les relacions que tenim amb la gent, sabem que un dia aquest món nosaltres acabarem. I aquesta és una informació molt valuosa. I amb aquesta informació...
Ho construïm tot,
no? N'hauríem de fer alguna cosa. Home, no la pots tenir present constantment, si no se t'aniria el cap, està clar. Però em podries fer alguna cosa constructiva? Allò de dir... Veus moltes coses que passen pel món i penses, buf, si tinguéssim una mica de perspectiva del que som, del que al cap i a la fi durem, la gent faria certes coses. Aquesta informació tan vàlida i que sabem del cert, que és que un dia morirem, no la fem servir molts, gairebé no la fem servir. O sigui, si tu sabessis que amb altes probabilitats passarà certa cosa demà, això seria una informació, de fet s'han fet també ficcions, no?, sobre el fet de saber alguna cosa que passarà en el futur, des d'una aposta que saps que pots guanyar, i utilitzaries aquesta informació. En canvi, sabem que un dia tots morirem, sigui el que vingui després, això cadascú té les seves percepcions, les seves idees, però no fem res amb aquesta informació, res de positiu, vull dir. I sí, de fet, des de molt, molt nena, el tema de la mort m'ha rondat, més que d'una manera molt fosca, d'una manera com aquesta informació que tenim i que estaria bé que la poguéssim utilitzar per canviar a vegades l'enfoc que tenim sobre la importància de les coses o la nostra perspectiva sobre el món.
Mm-hmm. I ja per últim preguntar-te, t'ha costat més parlar de la mort amb novel·la o amb la poesia? Amb què t'has sentit més còmode per tractar aquest tema?
En la poesia sempre escarbes d'una manera diferent. És com si el terra que escarbessis fos molt, molt més dur. Acabes traient molts menys línies, molt menys paraules, perquè són versos, però la terra que esgarrapes és gairebé pedra. Quan escrius narrativa, tot i que hi puguis dedicar temps, anys, si cal, et permet... És com si amb la poesia escarbessis cap a dins de la terra i amb la narrativa et trobessis camp a través, evidentment sense saber cap on tirar ni és el full en blanc. Són gèneres realment molt diferents.
Doncs bonica metàfora. Ens quedarem amb aquesta metàfora d'escriure novel·les, és creuar camp a través. Doncs moltes gràcies, Teresa Colom, per acompanyar-nos aquí al Quimèric i poder parlar del teu consciència. Esperem que la gent que no hagi llegit el llibre li hagin entrat ganes de fer-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment.
L'entrevista.
Aparquem la literatura i parlem de sèries amb el Sergi Castanyer. Sergi, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Doncs bé, aquí a la distància, però molt proper, que sempre molt. Això de l'Skype doncs sempre dona aquesta manera d'apropar-te a la gent encara que estigui
sí.
A molta distància.
Ara no em sembla que faci un any que no et veig físicament, no?
Sí, eh? Sí, és que jo crec que en un any ja ha passat masses coses.
Masses coses, sí, sí.
Masses coses. És que jo, tot just un any va passar això de que va guanyar Paràsitos, que era com,
és veritat, que en vam estar aquí parlant i encara no l'he vista.
Ostres,
gravíssim. No, doncs... Escolta, a l'audiència li hem de dir que fora de micro tenies dubtes de quina sèrie recomanar perquè ara mateix en tens moltes sobre la taula. A veure, quina has triat al final?
Mira, jo vull trobar... He trobat, jo crec que la millor, perquè jo sempre escolleixo quan... Sobretot quan m'agrada molt una sèrie, és allò que tinc que recomanar-la.
Clar.
I aquesta jo crec que és... O sigui, de les que tinc, crec que és la menys coneguda, que potser la menys comercial, però crec que és la que recomanaria algú que tingués Netflix i que ara mateix està allà veient la llista de reproducció, diu... No sé què mirar, doncs jo us recomano aquesta que es diu Alice in Borderland.
Què és això d'Alice in Borderland? Perquè a mi això em fa pensar en Borderline i em fa pensar en moltes implicacions, però segur que no té res a veure amb el que va la sèrie.
Òbviament, primer de tot és una sèrie japonesa que tot i que normalment quan portem una sèrie japonesa aquí, normalment és un anime.
Això t'anava a preguntar, si és anime o no.
És un live action, o sigui, és allò en carn i ossos i amb molt pressupost, cosa que s'agraeix. O sigui, no trobarem Godzilla allà de cartó pedra.
No, per favor.
No us preocupeu. A més, està dirigit tota la sèrie pel el gran Shinsuke Sato, que és un crack de les adaptacions de la imatge real, perquè està basada en un manga, i és el responsable més d'adaptacions de imatge real com en pel·lícules com I Am a Hero, Inuyashiki, o les dues entregues de la sèrie Gans, que tothom li encanta. I jo crec que ja amb aquesta carta de presentació ja és com de dir, doncs mira, ens endinsarem allà a la sèrie. I de què va? Suposo que és la pregunta.
Sí, 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 estic molt intrigada.
Doncs ens parla de l'Alice, que tot i que tot això que diu Alice ens podria fer pensar en una noia, no, és un noi.
I ara m'ha sorprès ja.
I un servidor que estudia japonès apuntaria que és un diminutiu del cognom Arisugawa. Però que com el tema de la R, ells, els japonesos, sempre diuen que la R i la L, com que per ells, sonen igual. I fan aquest joc de Alice, com amb el joc del clàssic del Lewis Carroll, per fer de Alice in Borderlands, és a dir, amb els altres jocs que hi ha, perquè diguem que, bueno, a l'Alicio aquest, per dir-li... És un noi que, juntament amb tres amics, s'escapen de casa, cadascú pels seus motius, i que acaben amagant-se de la policia en un lavabo del metro de Shinjuku, a Tòquio. Però que en aquest moment doncs, hi ha una apagada i en comptes de practicar sexe, doncs, es troben que ha passat alguna cosa. Llavors surten i veuen que la ciutat de Tòquio, principalment a Shinjuku, que és la clàssica... aquest clàssic carrer que està allà patat de gent, doncs veuen que no hi ha res. O sigui, és allò de només està la ciutat i com si tothom hagués desaparegut, només queden ells tres.
El que ens hem perdut per entrar en un lavabo, eh?
Sí, sí.
Tela.
I clar, això pel dia, perquè quan arriba la nit, ells són convocats a un lloc de la ciutat per jugar a una sèrie de jocs. Però no... O sigui... Són unes condicions una miqueta complicades, perquè és allò com... Són jocs tipus fet i amagar.
Estic veient... És que, clar, els oients no poden veure la cara que fas d'estic buscant eufemismes.
Clar, és que no vull fer spoilers. És complicat, però clar, tenen que jugar aquest joc perquè si no seran executats via satèl·lit. És a dir, hi ha satèl·lits que se'ls carreguen si no cedeixen a certes
que
pressions.
Que és com un Juegos del Hambre, això?
És una espècie, sí, de Battle Royale, jocs de la fam i Gans, sobretot de Gans. O sigui, jo realment m'ha recordat molt això, molt a Gans.
És que no el conec.
Gans és que va gairebé del mateix, o sigui, són gent que arriben a un molt paral·lel i tenen que fer una sèrie d'activitats o si no se'ls carregaran. I en aquesta, doncs, simplement són tipus de jocs, per exemple, hi ha un dels jocs que és una espècie de fet amagar, però el que la para, diguem, va amb una UCI. I clar, és en un edifici residencial clàssic que podem trobar a qualsevol ciutat, doncs jugant a les escales ha fet i amagar, però el que va amb les escales va amb una UCI. I clar, tenen que sobreviure fins que s'acabi el temps.
Ostres!
I clar, això... Clar, i cada joc, o sigui, quan entres, diguem que cada joc està representat per una carta del pòquer. Llavors, cada pal indica la tipologia del joc i el número indica el nivell de dificultat. És a dir, si et toca la primera carta és superfàcil, i si és al nivell 12 és allò molt, molt, molt complicat.
Vais a flipar.
Vais a flipar palabra, exactament. És el que jo estava pensant ara mateix. I clar, cada pal et dona la pista de quin tipus de joc t'enfrontes. Per exemple, el de piques seria el joc físic. Mm-hmm. El diamant seria un joc mental. Trèvols seria el joc d'equip. I el que és més dur, que és el cors, que seria el joc de traïció. És a dir, que si et toca potser el 0, doncs és allò jugar al Mario Kart. I potser el 12 és allò el clàssic joc de tens que carregar-te tots els teus amics.
Ostres, prefereixo el Mario Kart, eh?
Ja. Bueno, però el Mario Kart també era un joc de traïció que déu-n'hi-do, eh?
Sí, però... Llavors... Sí, més senzill, sí, no? O sigui... Menys perillós, no? Una miqueta.
Sí, però bueno, igualment acabes amb l'amistat, o sigui, això ja...
Això sí.
Garantit. I, clar, jo crec que això, que mescla aquest tipus de propostes que ja hem vist en històries japoneses, i que sobretot és això, amb aquest purgatori, una vegada acabes els jocs, doncs clar, tens que buscar-te la vida perquè no hi ha ningú. I clar, busca't la vida en una ciutat que no hi ha ningú, no hi ha electricitat, només hi ha electricitat per la nit, que és quan ets convocat per aquest tipus de jocs.
I se sap en quin moment pots sortir d'allà? O sigui, hi ha com algun tipus de fases i les has d'anar passant i quan arribes a la fase X pots tornar a casa, o això no se sap i ho has d'anar descobrint?
Clar, o sigui, ells, clar, com tenen que jugar cada nit, van coincidint amb gent. Llavors es van juntant i van tenint les seves teories. I una de les teories és que tenen que superar totes les cartes, tenir totes les cartes per poder sortir d'allà.
Uh-huh.
Però és una de les teories.
Té bastanta lògica.
Sí, realment sí. Però clar, potser hi ha un moment de la sèrie que diguem que tots estan convocats en una espècie com de paradís, que són una espècie com de marinador de vacaciones. Però clar, com no hi ha ningú, doncs s'han muntat allà una societat estranya i clar, és allò de... hi ha com una espècie de dictador que reclama totes les cartes de quan guanyen.
Per poder marxar, allò... no?
Sí. I crec que juga molt amb aquest tipus de... És una crítica a la societat, també una a l'escala de valors que tenim normalment, o sigui, que sí que és japonès, però que també tenim a Occident, de dir, bueno, l'amistat, fins a quin punt estaries disposat a sacrificar l'amistat per lliurar-te d'una mort, o de... O sigui, realment té moltes components que jo crec que són molt interessants i que crec que ara mateix, de veritat, és una de les sèries que jo almenys vaig començar a veure-la per curiositat i vaig acabar allò de un darrere l'altre, que no, jo normalment sóc dels que vaig capítol per capítol, però aquesta me la vaig carregar en 3 dies, una cosa així. Són 8 capítols d'una hora i que jo crec que si busqueu una cosa doncs molt arriscada, molt diferent i que pugueu recomanar a la gent i que a més normalment a la gent que he recomanat l'ha valorat molt, molt positivament, és aquesta, l'Alice in Borderland.
Però 8 capítols i acaba la sèrie, o és el que tenim fins ara? Vull dir, és la primera temporada i prou i n'hi haurà més, o ja està conclosa la història?
Clar, és el que tenim fins ara, acaba, òbviament, en un cliffhanger i ja s'ha confirmat la segona temporada.
Uh-huh.
O sigui que jo crec que és un moment que... També avisada de dir, mira, doncs, acaba en segona temporada, o sigui que el primer capítol... l'últim capítol, doncs, agafar-lo amb tranquil·litat, perquè ja... Doncs aquest final obert, però que sabem que Netflix la continuarà, no se la carregarà com fa amb altres.
Tot i que no sabem quan, eh? Potser hem d'esperar 2 anys, no? Saber...
Clar, és que ara mateix jo crec que les sèries que s'estrenen ara, doncs sí, et prometen la segona temporada, però al quan jo crec que amb el tema del Covid i tant, doncs està ja com sempre molt en l'aire. Esperem que no tinguin gaire, això sí, eh? Perquè... Ja us dic
el nivell de vici, no? És ara excels, no? De dir, ja no puc aguantar més, necessito veure com segueix, no?
Sí. Aquesta més és que té un final que, clar, no puc parlar més perquè és que... és que us enganyaria i no vull enganyar l'audiència. Jo ja us dic, us la recomano. És una sèrie amb molta sang, això sí que
bé,
és
bé,
veritat.
Això ja pinta bé, sí.
En moments allò molt tensos i, a més, els nois i les noies que surten són molt guapos i molt guapes, o sigui que
sí.
Amb això jo crec que compleixen els dos jocs, o sigui, tenim les waifus i els dos bandos, o sigui que no...
Home, però orientar els guapos és difícil, eh?
Sí. Però aquí, almenys aquí els veus allà que dius la seva sessió de gimnasos han tingut tots, o sigui que déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs ens apuntem a aquest Alice i, o Alicio, no?
Alicio
en Borderland. I ara ja en parlarem per privat quan ja l'haguem vista per poder sí. Dir, ala, com m'he enfadat amb el final, perquè clar, quan fas un vici d'aquests de tots els capítols alhora, quan arribes al final és com que estrellaries la tele contra la paret, però bé.
I molt de compte amb els jocs de piques, d'acords, d'allò que juguen amb la tradició, perquè hi ha alguns que són allò molt, molt i molt allò de recalculats, que diuen, buah, és que tenien que ser japonesos per arribar a aquest nivell de, buah, és que supertòxic, ja us dic. Hi haurà moments que tindreu que parar per dir, ostres, tinc que oxigenar i tornar al capítol.
M'ho estàs posant que estic... Mira, quan acabi de gravar el programa vaig a veure el primer capítol ja.
Perfecte. Doncs ja, així ja la meva visió aquí ha acabat.
Doncs moltes gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins una altra.
Fins una altra. Rodolant. I és moment de parlar de jocs de rol amb la Mireia Girbau. Mireia, què tal? Com estàs?
Hola!
Encara es pot jugar rol amb la que està caient? Com ho hem de fer, això? Perquè avui parlarem precisament de com es pot jugar rol sense estar tots en una mateixa habitació, no?
Sí, jo crec que tot això de la pandèmia, el fet de jugar presencial s'ha complicat una mica i la gent està començant a buscar alternatives. Tot i que encara hi ha alguns valents que de tant en tant queden i això, però ja no és tan comú com...
Tenen la policia a la porta, no, per això?
Sí,
allà
sí,
comptant
sí.
Quan entren.
Són més de 6 persones en allà i pam, tots a fora. Doncs sí, la gent s'ha buscat una miqueta la vida i ha migrat cap a plataformes virtuals que permeten tenir una mica l'experiència que es tenia abans amb els jocs de rol en taula i fer-ho virtual. I aquestes plataformes, com per exemple Discord o Roll20, et permeten tenir xat i veu per seguir com fent l'ambient d'això del rol.
Aquestes dues que dius són les que anirien millor, les que recomanaries, perquè no es tallin, perquè puguis tenir comunicació així fluida amb la gent?
Sí, jo crec que Discord és una eina molt potent, perquè inclou diverses eines de vots i de com per fer tirades, incloure música, i està interessant la cosa. Si pots anar introduint coses i també això, el Roll20 o el de Foundry, Virtual Tabletop, és una bona eina per incloure mapes i que allà, a mesura que les fitxes dels personatges van avançant, es va com descobrint el mapa i surten efectes i no ho veus tot de cop. És que jo crec que el fet de jugar en línia té les seves avantatges i desavantatges. Hi ha coses que en físic no es poden fer i en canvi en pantalla sí que es pot fer.
Per exemple, això que comentes dels mapes, no sé, perquè jo he jugat molt poc a rol, però hi ha tendència de fer-ho molt a mà, no? Vull dir que sigui un mapa en paper, no? Que estigui doncs, amb el seu dibuix, i en canvi, si ho hem de fer virtual sí o sí, doncs ja ens obliga a fer... Quin programa fem servir per fer mapes? No sé si n'ha aparegut algun també, no? De mapes gratis per a jugar a rol, no? No sé, això ha sortit ja o encara no s'ha inventat.
Jo crec que hi ha diferències. Jo crec que hi ha directors de joc que li agrada dibuixar el mapa a mà, si tenen una miqueta de traç o si fa il·lusió. Però també hi ha gent que es descarrega d'internet, com comentes, o que també hi ha alguns llibres que et venen com els mapes ja fets, un llibre és desplegable si està fet. I clar, ara amb tot això de la pandèmia, doncs aquestes opcions online, que algunes són de pagament o altres són gratuïtes, tot i que limitades, doncs t'ofereixen noves opcions per anar movent les fitxes i que sigui com més interactiu. I clar,
les fitxes clar, també són virtuals, entenc.
Sí, hi ha algunes que són com petites miniatures, com les de Warhammer o així, hi ha algunes que són com simplement unes caselles que es veu un retrat del personatge. Mm-hmm. Depèn de l'opció que triïs, si és de més de pagament o més gratuïta, inclou més opcions.
I què és el que més us està agradant de jugar en línia? Vull dir, algun avantatge que clarament doncs, sigui superior a jugar en persona?
Jo crec que és molt interessant el fet que es pot jugar des de diferents punts del món, inclús amb tot això dels confinaments municipals ha ajudat molt que pugui jugar una persona que per exemple està a Parets del Vallès o Montornès i clar, des de Sabadell es pugui jugar amb gent d'altres ciutats i això d'estar a la comunitat a casa teva, o sigui, de tenir la teva cadira, les teves patatetes, clar que té les seves desavantatges, però crec que és una cosa molt bona.
Clar, saps que la bossa de patates només te la menjaràs tu, que això és algo que en persona doncs, no pot ser, o és molt difícil. Ara, es juga rol en pijama o no? Perquè clar, aquest també és el dubte, no?, de si no ens veiem o hi ha vídeo però estem a casa, no? Al final es tolera això o anem disfressats del personatge o que... Què t'has trobat tu en aquestes partides online?
Jo crec que la gent va bastant normaleta, com si fos la partida de rol tradicional amb una taula, però sí que hi ha gent que es motiva moltíssim i que es disfressa del personatge. He vist alguna cosa així de rols en viu, però online, i m'ha semblat interessant.
Rol en viu online, això ja és.
Sí.
Rizar el rizo.
Sí, em sembla una mica interessant. Sí, bueno, hi ha gent que li agrada molt portar el personatge i disfressar-se i com pujar-se a la pell.
I filtres? Hi ha capacitats amb aquestes, en aquestes plataformes que utilitzeu de, no sé, posar-te unes banyetes de dimoni, per exemple, el filtre de les gafes postizes, no?, que veiem en moltes xarxes socials, això també s'ha aplicat al rol?
Jo crec que les plataformes com Zoom o així més Jitsi ofereixen aquest tipus de filtres, però realment no els he vist molt. He vist més la gent que es motiva a disfressar-se, que no passi, que es posa filtre, com a màxim. Si al fons, als fons que ja és una mica horripilant, potser li posen algun filtre perquè no es vegi o es vegi burros, però no, no molt de moltes coses. La gent prefereix, si es fa en línia, tenir coses físiques per sentir el personatge, no?
Perquè no li sembli tampoc que estem jugant un videojoc, no?
Clar.
Perquè hi ha aquesta diferència, no?, entre una cosa i l'altra. I desavantatges quins ens pots apuntar, a part del fet de dir no veure aquella persona, de dir no tinc excusa per quedar amb tu?
Clar, una de les coses que passa amb les trucades online és que a vegades et pots trepitjar amb l'altra persona. Com que no veus, si no veus quan para de parlar o quan està fent la seva narració o quan està fent la tira, és possible que els jugadors parlin a la vegada i que es trepitgin entre si i no és tan fluid. I el fet de no veure's amb la taula i això, compartir les patatetes, fa que sigui diferent, no? I clar, també a vegades passa que el director de joc o narrador s'emporta un jugador per explicar algun secret, alguna cosa. I clar, es pot fer a través de missatge privat, o sí, però ja no és el mateix.
Aquella confidència a cau d'orella ja s'ha perdut, no?
Ja s'ha perdut, sí, sí.
O no sé si s'ha buscat alguna altra manera d'aquest missatge en privat de fer una trucada, per exemple.
A vegades es posen a un canal de Discord a part o s'envia un missatge privat per la plataforma, però clar, jo crec que en presencial és més bonic. Però tampoc és una cosa que sigui essencial amb els jocs de rol, no? És només un detall.
Mhm. I si tu ja has comentat, no?, que tens el teu grup de joc, que normalment doncs, és gent d'un entorn, no?, sobretot de per aquí al Vallès, però si no tenim amb qui jugar i volem descobrir això dels jocs de rol i ara mateix doncs, no hi ha aquestes trobades físiques per fer-ho, com ho hem de fer per trobar els nostres grups online?
Doncs hi ha dues opcions. Una opció que podem fer és anar a diferents grups de Facebook que hi ha, com per exemple Rol Barcelona i la iniciativa Control No Hi Ha Virus. I aquests grups de rol es van crear durant la pandèmia i són grups que potencien el fet de trobar jugadors i màsters i només entrant allà i veient tot el que s'està muntant, pots inscriure i veure quines partides hi ha per apuntar-t'hi, no? I a part també en associacions com Stronghold, el Crític i Sant Segurat de Barcelona, o aquí a Sabadell, el Refugi del Satiri del Segle Mil·lenari, que organitzen partides regularment o, en alguna ocasió, fan esdeveniments per invitar la gent a jugar rol, així, de forma més oberta.
Sí, encara s'estan fent cosetes, encara que siguin online, eh?
Sí, jo crec que les associacions i les tendes s'han hagut de transformar i fer coses també a nivell online, perquè com que hi ha les restriccions d'aforament i de mobilitat, és important oferir una alternativa si no vols estar parat. I jo crec que s'ha anat molt bé, no sé. Jo des del punt del Segle Mil·lenari crec que ho estem portant bé, estem oferint una alternativa.
Clar, vosaltres no fa tant també vau fer una jornada, no?, d'aquestes perquè la gent s'assumés a jugar.
I sí, vam fer una jornada l'1 de novembre i vam presentar diferents jocs de rol i crec que vam oferir una bona experiència, un punt de trobar per tots aquests aficionats i per la gent que volia conèixer els jocs de rol.
Repetireu?
Sí, ja estem planejant coses per aquest any.
Ja veurem, no? Si ens deixen sortir ho farem presencial i si no online, no?
Sí, de Oi. Moment ho plantegem tot online i si es pot fer alguna cosa presencial doncs ja
haurem triomfat. Perfecte, doncs gràcies Mireia Girbau per explicar-nos una mica com podem jugar rol en temps pandèmics. Ens retrobem, sigui online o presencialment. Que vagi bé. A acabem amb el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat, com ve sent costum últimament, a la literatura, parlant amb la Teresa Colom, també parlant d'aquesta xerrada de la llengua materna, però també de sèries i de jocs de rol. Tornem la setmana que ve amb més continguts. La més potent, l'entrevista amb l'Antonio Domingo, autor de La Isla del Durmiente, el primer llibre de la saga Tastarabàs o Les Cròniques de l'Aurín. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau.